Bé, arribat els dijous i amb ganes de que arribi dijous a les 5 i mitja per tenir en antena aquesta secció Salut i Benestar, que bé, és una opinió. A mi particularment m'agrada i no perquè sigui la conductora d'aquesta secció, però sempre se donen consells que poden ser molt útils per nosaltres mateixos, els qui estan davant dels micròfons, però també per els qui esteu escoltant. I avui tenim a nosaltres Gaspar Vera, Pensament Positiu, més o manco una vegada al mes. I com estàs?
Molt bé.
Beníssim,
molt
no?
Bé. Molt bé, la veritat que molt bé. I la veritat que sí que pareix que comença a agafar força el programa, perquè és veritat que cada vegada ens trobem més gent que ens dona una hora bona, com ens diu que li ha agradat o com ens diu que qualque consell li ha funcionat. I la veritat que anant rebent bon feedback, contents.
I la cosa que ara ho comentàvem a micròfon tancat és anar obrint la ment i a fer-nos conscients del que no feim bé per ser feliços. Total. Perquè, dic jo, és una opinió o és una percepció, no és ni fer els bé, ni fer malament, ni voler ser angelets, ni voler ser dimonis, sinó simplement aconseguir tenir una vida feliç i estable,
total,
normal.
Total. I després que cadascú tingui per felicitat el que ell vulgui entendre. Clar. I el concepte de la felicitat, mentre un ho tingui clar el que cerca, el concepte de la felicitat no és discutible. Aquí hi ha d'haver dos premisses: que un ho tingui clar, perquè no se passi tota la vida cercant la felicitat, que molta gent li passa, jo vull ser feliç, vale, però què ha de passar perquè sigui feliç, especifica'm. I l'altre, que cercam la felicitat d'una manera ecològica, que el que sigui bo per nosaltres també sigui bo per els altres, i no per nosaltres agafar la felicitat fotigam en els altres. Això és superimportant.
Sí, sí, sí. Bé, és tot. De vegades quan ho miram així és com un poc embullat, però la veritat és que és al revés, és llevar-nos peces que mos oprimeixen.
Molt embullant nosaltres a la vida.
Sí.
Farà la vida. Nosaltres naixem sense filtres i quan som petits la vida mos és molt senzilla. Ara hi haurà qualcú que pensi així, Gaspar, però quan mos feim grans també mos omplim de problemes.
Eres tu que parlaves a una xarxa social de sa mirada, o era una altra persona?
No, sa mirada no.
D'una mirada d'un infant. Ahà. Com canvia aquella mirada, claro, quan tornen grans, no?
Sense filtres, sense preocupacions.
No era per un programa de televisió, te desmunta. Ah. Quan te mira un infant que té mesos,
sí,
te mira així fixo, amb aquells ulls que no t'acusen de res, ni te critiquen de res, simplement te miren.
Correcte, perquè no hi ha filtres.
Te desmunta.
No hi ha prejuicios, no hi ha filtres, per tant, en aquesta edat han d'anar, sobretot de 3 a 12, de 3 a 15, diuen els experts, han d'anar molt al tanto com nosaltres els adults interactuar amb els infants, perquè aquí és on començar amb nosaltres a afegir-hi filtres, i això ho han repetit 50.000 vegades ja en aquest programa, és allà on els hi començam a instaurar les pors, és allà on els hi començam a instaurar les creences, i ser resultant d'aquestes pors que els hi ficant nosaltres i aquestes creences que els hi ficant nosaltres, ser resultant de totes com ells comencen a veure la realitat, com ells comencen a veure el món. I a vegades nosaltres, de tota la bona intenció, amb tota la bona intenció, els hi deien coses pel seu bé, però coses que ja estan obsoletes, que mos deien a la vegada nostres predins o repredins, i que ara mateix no són d'actualitat.
No,
i els adults creixen amb aquests filtres, per tant, de 3 a 12, de 3 a 15 han d'anar molt alerta com interactuar amb ells.
Però primer també han de saber interactuar amb nosaltres mateixos.
Correcte.
Per poder transmetre això, i mos han de llevar aquestes capes de totes aquestes històries que no mos deixen ser lliures ni
feliços. És que el problema, nosaltres interactuem amb nosaltres respecte a nosaltres interactuem amb nosaltres mateixos. És a dir, l'altre dia crec que ho he dit, el que nosaltres creiem que pensen de nosaltres és el que nosaltres realment pensem de nosaltres. El que nosaltres feim amb nosaltres és el que realment nosaltres mos feim amb nosaltres mateixos. Això és sota cavall i rei, perquè si nosaltres no coneguessin segons quin tipus de conductes amb nosaltres mateixos, no ho podríem fer amb els altres. M'explico? O sigui, nosaltres només projectam en nosaltres el que nosaltres som per de dins.
I això també, això ara per recordatoris d'anteriors programes, seria una percepció, perquè això no vol dir tu no ets responsable. Ningú de nosaltres és responsable de lo que pugui pensar de tu o lo que te pugui dir una altra persona, sinó és com ho sento quan t'ho diuen, com ho reps. No?
Lo que sí que mos han de fer responsables és de com volem que mos afecti lo que un altre pensa
això
o diu de nosaltres.
Això.
Perquè nosaltres se mos ha dotat de la millor eina que hi ha en els animals intel·ligents, que nosaltres diuen que som un dels més intel·ligents, que és el poder
diuen
de decidir. Diuen, jo no hi crec, jo crec que hi ha molta més intel·ligència,
sí,
superior a nosaltres, però bueno, el que coneixem en el nostre voltant, diuen que som un animal molt racional, molt emocional també, però que tenim una capacitat de raonar que no tenen els altres. I nosaltres hem d'assumir aquesta responsabilitat de decidir com volen que ens afectin, el que pensen o diuen els altres de nosaltres, perquè al final se ens ha dotat d'una eina que és genial, que és el poder de prendre sempre la darrera decisió, com me vull sentir jo.
Sí, sí.
Al final sempre el detenim, si no que la gent ho pensi. Sempre poden decidir en darrera instància com ens volem sentir. Passi el que passi.
I això, suposant que tu també estàs d'acord i també és el meu punt de vista, no s'ha de confondre amb l'espiritualitat. Bàsicament som els espirituals, hi ha persones que així ho creïn, no? Però que no s'ha de confondre amb allò, si fas bé aniràs al cel, si fas mal aniràs en el cel, en el d'infern. Les coses són el que són i depèn de qui ho viu, perquè tu faràs una acció que te pensaràs que és santificable, no?
Que
te n'has d'anar directe de cap dret en el cel, però un altre pensarà que no.
Serà totalment oposada. A part de que aquests missatges, aquestes creències que ens han instaurat, aquesta particularment des de l'Iglesi, no crec per res del món que sigués un bon Jesús, inclús com descriu l'Iglesi, sigués un Déu, no fos tan cap de fava, perdona-me l'expressió de dir que si fas això aniràs al cel i si fas això altre aniràs a l'infern. Això és impossible que qualcú ho digués. Això s'ho han inventat perquè precisament volen que els qui creuen en aquests dogmes se comportin d'una determinada manera. I com aquest exemple que has posat ara, n'hi ha 500 que ja pareix que estan establerts per ser en el nostre ADN i segueixen, són recurrents, passen els anys, passen els segles i seguim escoltant lo mateix. Si fas això bé, guanyaràs això, o aniran al cel, si fas això malament, i això mos fa actuar des de sa por o des de sa por, quasi sempre des de sa por.
A vegades tenim també un cert respecte quan, que sé jo, si podem, perquè feim feina o perquè mos ha tocat la loteria, gastar-mos un dobbes amb un concert, amb un viatge, sempre hi ha aquella cosa a darrere que diu, és que n'hi ha que no poden menjar, és que n'hi ha que són molt pobres, és que no sé què. I com que aquell sentiment, jo faig això i els altres no poden ni menjar.
Però el que hem de tenir clar és que nosaltres no li llevam a ningú. O sigui, hi ha per tot, hi ha dobbes per tot. Jo segueixo molt un dels meus referents, que és en Sergio Fernández, que va tenir un programa ABC Radio Pensamiento Positivo i que és un dels referents a nivell nacional i internacional, que sempre diu el mateix. Vivimos en un universo de abundancia. Ara, aquí hi ha abundància d'abundància i abundància d'escassez. Tu decideixes allà on te vol col·locar. Però en el món hi ha de tot per tots. Els problemes, com han construït aquest món per segons quins tipus d'interessos. Perquè no me digueu que en el món no hi ha aliments per tots. No faltaria que ningú se morigués de fam. No me digueu que no hi ha bitllets suficientment impresos com perquè tots tinguessin dos bes. El problema és com està muntat el circo. I el problema més gran és com nosaltres ja donem per fet que està muntat el circo. És a dir, i si jo m'he guanyat els dos bes lícitament i me'l vull gastar, és que no he de tenir cap por. El que passa és que aquestes creences, el que fan, sempre te duen en el mateix port.
Te limiten.
Te limiten i te fan actuar des de sa por. I una persona que actua des de sa por és una persona manejable. Això ho han dit 50 vegades, no me cansaré de dir-ho mai. Quan ets manejable, doncs després passa el que passa. Que tots, amb les nostres peculiaritats, mos anan comportant més o menys de sa mateixa manera i mos duen com això tot de cordet.
I què passa que quan agafam totes aquestes herències o tot el que anem aprenent des de infància, resulta a vegades mos costa molt canviar perquè mos trobam en el que avui has de xerrar, que és zona de confort. No?
Correcte.
Mos costa moltíssim moure un peu a pesar de lo infeliços que podem ser.
Ahir jo em parlava una conferència inca que a vegades, inclús sapiguent que no estem prenent bones decisions, no mos movem d'aquelles decisions, sí? Perquè mos costa. Jo vos explicaré perquè mos costa. Primer anem a dir el que és la zona de confort, que tothom en parla, la zona de confort se li diu o s'anomena en aquella zona allà on mos sentim còmodos, allà on no mos arriscam massa, allà on no mos de jugar massa.
Per inèrcia.
Però hi ha ciència darrere, és a dir, el nostre cervell, sobretot és primitiu, el més antic que tenim nosaltres que és el cervell i és el que menys ha evolucionat en comparació amb la resta del cos, estava preparat antigament per sobreviure, és a dir, per si trobava qualque perill, fugir, amagar-se o atacar. ¿Vale? I una funció fonamental del cervell és estalviar energia. Què passa? Que quan nosaltres fugim de la zona de confort, el que veiem a l'altra banda és perill. Sí? Entonces, el nostre cervell és quan comença a gastar molta d'energia i això en el nostre cervell no li va. Posarem un exemple clar. Per exemple, una persona que vol aprimar 20 quilos. Sí? Si tu li dius, n'hauràs d'aprimar 10 en 15 dies, està tan gran és boc que ha de pegar que el cervell automàticament veu un perill bestial, perquè ho veu molt complicat i automàticament processa la informació de tal manera que diu, tu, quin esforç que hauré de fer. En canvi, si tu li vas donant a petites dosis, el teu cervell ho veurà més fàcil, se sentirà dins la zona còmoda i tot sol processarà la informació de tal manera que digui, tampoc m'he d'arriscar massa, sí? I ho aniré fent a poc, i això és la zona de confort i més o menys és com el nostre cervell està preparat per estar allà de dins. Ara bé, dit això, sempre he dit el mateix, dins la zona de confort no passen grans coses. Les grans coses, les grans persones que han deixat un llegat, sempre han hagut de sortir de la zona de confort. Lo qual no vol dir que una vegada que sortiguem, sí, no puguem tornar. Que això és una de les errades que comen molta gent. A vegades la gent diu, hòstia, és que si me la juc i no me surt bé. Jo sempre he dit dues coses. Primer, si te la jugues i no te surt bé, pots tornar amb boda. Perquè sempre tindràs la teva zona còmoda que seran les teves experiències que ja has viscudes. I la segona cosa que dic, i si te surt bé? És un canvi de paradigma.
De totes maneres, no crec jo que una persona que se'n surt de la zona de confort, una vegada ja viu amb aquestes altres situacions, després vulgui tornar enrere.
Hombre, no podem estar tot el rato de fora de la zona de confort, perquè seria un estrès, sobretot per el nostre cervell, per el que m'he explicat antes, però la gent que surt ja coneix que sap que pot tornar. Saps què t'ho dic? I el que hem de fer és com anar a repostar benzina. Surs, te la jugues, després tornes, te tranquil·lises, això explicat de manera molt gràfica. Yeah. Sí? No podem estar sempre jugant molt i sempre exposat, perquè el nostre cos no ho aguantaria, perquè l'exposició tan sovint, al final el nostre cervell se tornaria loco. Però hi ha un detall molt xulo, que jo sempre m'agrada explicar a les conferències que feim, les persones que han deixat millors llegats, qualsevol referent a nivell de, jo que sé, de creixement personal, el que vulgueu, sempre han hagut de sortir d'aquesta zona de confort per deixar un bon llegat, sí? I quan ells miren enrere, moltes vegades jo ho he compartit amb molta gent, diu, és que m'ha resultat relativament fàcil destacar, no per ser millor, simplement destacar, perquè molta gent no s'atreveix a fer coses el que ha de fer. O sigui, saben que volen ser feliços, saben que volen tenir molt de tot bé, saben que volen tenir molta salut, però no s'atreveixen a fer el que han de fer.
Bé, per a la història hi ha molt de personatges que sí que sortien de la zona de confort i que la societat del seu moment els hi deia locos i fins i tot els cremaven a la foguera. No?
Claro. Això és un dels motius principals per als quals la gent no vol sortir.
Clar,
perquè nosaltres
pom.
Tenim dos pors bàsiques. Un de no pertany a cap grup, de sentir-se tot sol perquè la gent m'entengui, i l'altre de no ser acceptat. I aquí, no me direu que no està estès, que la crítica mos mata a nosaltres, sí o no? O sigui, nosaltres no molt de jugant perquè no mos critiquin. Hi ha gent que li encantaria fer coses i no se vol exposar públicament per la por es que diran, i la por es que diran és simplement un procés mental totalment erroni, totalment desfassat, que te du a pensar el que altres pensaran de tu antes de que hagi passat. Imagina't tu. Hi ha gent que li encantaria xerrar en públic i no ho fa perquè només pensaria li peguen mal de Sant Vito,
i
això simplement és una il·lusió, una previsió de que te pot passar algo, preocupació més que previsió, algo dolent que tu te pot passar, que tu te penses que te pot passar, i això te du a no jugar-te-la. Però després jo sempre dic que és el mateix, els resultats són els que són dins la zona de confort.
Exacte. I això de lo que pensam, el cervell, com ho explicara, és a dir, tu pots desitjar moltes coses, no? Desitges tenir coses materials o tenir coses amoroses, relacions bones amoroses o el que sigui, però es desitjar no te fa, te pot dur camí a que tu facis coses per tenir-ho, però sí que hi ha una manera, perquè el teu cervell no distingeix entre el que és realitat i el que no
és il·lusió.
Però si tu realment ho creus, no ho desitges, sinó ho creus, allò se pot convertir en realitat.
Ho hem explicat en el programa passat, és a dir, si les creences són positives, és a dir, si jo crec que puc fer algo, jo de qualque manera faré per agafar les eines necessàries i els coneixements necessaris per dur aquest algo a terme. Per què? Perquè crec que puc. Quan tu creus que no pots, ni siquiera te molestes amb estudiar o agafar eines o agafar destreses que te duguin a por, perquè tu ja penses que tu no podràs, vale? I això mos du, o sigui, en el principi de la conversa, que hem d'anar molt alerta com interactuem amb els nostres fills. Quan de fills no hagin pogut dir al seu papà, papà, vull ser bailarín, papà, vull ser cantant, papà, vull ser futbolista, i que han rebut, nin, deixa't anar de tonteries, estudia, té una bona carrera per tenir un bon posto de feina i que sobretot que sigui segur. Sí o no? Entonces, això està omplint de filtres a un nen que potser té un talent determinat i ell ho sent i ho nota i ho vol desenvolupar, i nosaltres, amb la millor intenció, això sí, com a pares, li estem filtrant una idea que ja no ni siquiera vigent, perquè puestos de feina segurs avui en dia no n'hi ha pel lloc. I la carrera no és sinònim de res. I els saus tampoc són
per tirar cots.
Idò, qui sap si aquell nen cantant hagués tingut un puesto de feina segur, autònom i amb un sou. Que te cagues,
i a part de que els dobbers no ho fan tot, una persona no ha d'estar feliç amb la tasca que vol realitzar.
Els dobbers, simplement, jo sempre dic el mateix, és un mecanisme que nosaltres tenim per comprar emocions, sí? Perquè no compram productes, això la gent ho ha de tenir molt clar,
eh? Sí.
Nosaltres no compram productes, compram emocions. Jo no compro un viatge a Tailàndia, jo compro l'emoció que me du anar a Tailàndia i viure la vivència que jo compraré. Això els publicistes ho saben molt, molt bé i juguen molt bé en el nostre poder de decidir. Nosaltres no comprem coses.
Ara volíem endinsar-nos, no sé si en qualque ocasió a través d'aquest programa n'hem parlat o no, d'aquesta creació de nosaltres mateixos que anem creant la nostra realitat i de que hi ha moments en què sembla màgia.
Mm.
De dir, jo ho he cregut i amb un no res,
sí,
però en coses senzilles com trobar aparcament a una zona i a unes hores en què normalment,
correcte,
no és habitual trobar-lo. No hi ha aparcament, però resulta que jo sí crec que trobaré aparcament i un cotxe se'n va i jo puc aparcar.
Passa.
I això és qüestió d'energies, perquè no sé si tu creus que tots som energies.
Tot és energia.
I que depèn.
És ciència, això ja no s'ha de creure, això és ciència, això està comprovat científicament.
No, però encara n'hi ha que no hi creuen, no? I que depèn dels tipus d'energia que tens, atreus, esteu igual, no?
Sí, 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 jo hi crec en això, de fet, en sèrio, insisteix que en aquest ciència s'ha demostrat científicament que nosaltres, les persones que són molt conscients, tenen un camp d'energia en el seu voltant de fins a 7 metres per banda, i és qui som més poc conscients, que viven més projectats en el futur, són més materialistes, no, no ni bon ni dolent, el que estic dient, tenen un camp energètic molt més curt, i nosaltres atraiem el que vibra a la nostra
mateixa. Són com una bateria, no?
Correcte,
no?
Són com imants, vale? O són com la gravetat que mos du cap al centre de la Terra, perquè
com una espècie d'antenotes, no?
Però agafant el guarda el que me deies de crear, que mos han ensenyat a nosaltres, que si nosaltres mos proposam aconseguir una cosa i l'aconseguim, vale? En vez de dir, ostres, això ho he pogut crear jo, he pogut crear la meva realitat, que mos ensenyen? Això ha estat un cop de sort, ha estat fortuit, això ha estat un xurro, sí o no? I de fet, això mos du a eliminar coses com les corazonades, com l'intuïció, coses tan guapes que tu dius, ostres, ara faria això, ben? I ho fas i ho aconsegueixes, i encara sents qualcú dius, uf, quina sort que ha tingut aquest, no s'ho ha pensat dues vegades i ho ha aconseguit. És que no m'ho he de pensar tantes vegades, perquè quan menys judici li pos, més filtres li pos, m'explic?
Sí, sí.
I els filtres maduran a la por, i la por madura actuar d'una determinada manera. Nosaltres no tenim una intuïció perquè sí, nosaltres tenim una intuïció perquè tenim un procés intern que és molt ràpid, que algú mos diu que això mos pot anar bé, però això té mala premsa.
O que sí? Això pot anar malament,
o
també.
O que això pot anar malament, però això té mala premsa, perquè si sí, recordem,
que se pensa que és un bruixot, no sé
o
què.
O pensa tot dues vegades, sí, o no siguis tan impulsiu, sí o no. I sí, quan t'ho aconsegueixes encara t'hi diuen, no, no, quina sort que has tingut, no t'has pensat dues vegades, jo dut dos mesos pensant això, sí o no?
Sí, sí, sí.
I
sí,
això
sí,
són creences, i el
que
de...
O que és una casualitat.
Correcte, no? Simplement per no donar peu a que nosaltres podem ser creadors de la nostra realitat. De fet, jo l'altre dia vaig penjar un vídeo a YouTube que xerrant de la meditació i dient que la meditació és la millor manera o una de les millors maneres d'entrar dins el nostre subconscient, que és allà on tenim el cajón de sastre, allà on tenim nosaltres totes les experiències i vivències que estan allà almacenades com un ordenador. I a partir del subconscient vos faríeu creus de com nosaltres podem començar a crear. Jo ara, si m'aprimes una experiència personal,
sí, sí, sí,
estic fent molta feina damunt els meus somnis, sí? Mm-hmm. Lo qual m'impedeix per una banda dormir molt. Avui estic aixut perquè el que estic fent és estudiar el meu son. I jo cada vegada que em desperto, i me desperto una o dues vegades en sobre, el que faig és intentar fer un esforç per recordar el meu somni.
Però te despertes perquè
no, sempre m'he despert, sempre m'he despert. Però ara agaf molta consciència de què estic somiant. Mm-hmm. És a dir, el nostre subconscient no atura mai. Nosaltres estem dormits, però les nostres ondes cerebrals segueixen fent feina. I el que faig és anotar a una llibreta tot el que vaig somiant, o quan m'he dit, tot el que m'ha ve dins el cap. I després vos sorprendiu de les coses que van passant semblant a el que tu medites o el que tu somies. Això, o per això que vol dir això? Que nosaltres som creadors, o com a manco, co-creadors de la nostra pròpia realitat.
Perquè bé, tot... perquè és que això seria des del punt de vista individual i nosaltres, en aquest cas, el camí que tu segueixes, no? És de que nosaltres som una part de tot. Nosaltres som un tot.
Simplement tot està connectat.
Sí, sí.
Simplement hem d'agafar perspectiva. I
el sentiment individual és que ens creem a partir dels 3 anys en la construcció de l'ego i ens separam i això ens fa infeliços.
Correcte,
a més,
correcte. No? A més, jo sé, no és que culpi o disculpi, però és que tot està preparat perquè passi això. Mm-hmm. Perquè la gent, jo insisteix, que això és totalment subjectiu, la gent que manegés fil del món ho sap, que quan més separats ens sentiguem, com més ego tinguem, més pot tindrem i més manejables serem.
Sí, sí.
Això sota cavall i rei. Quan tu... Nosaltres hauríem de, obligatòriament, de viure una vida no sense filtres, perquè llavors seria molt complicat viure, per exemple, sense pors, seria impossible viure, tots cruzarien la carretera quan no tocava, tots moriríem en esterrat i mortiríem perquè no tindríem por, o donaríem de menjar un lló, però sí que hauríem d'estar obligats de poder viure sempre decidint autònomament, sí? I no ho feim. El 90% de la gent no ho fa, ho fa condicionat per tot el que hi ha al voltant. Sí, sí. Lo fotut de tot això és que mos pensam que som lliures i no ho som. Això és el més delicat de tota aquesta situació. La gent no és lliure. Per què? Perquè ni siquiera ha estudiat ni per una hora com prendre millors decisions. Entonces, com que no sabem per què i com i des d'on prenen les decisions, la gent que sí que ho sap mos maneja molt fàcilment. Entonces, no som lliures, decidim el que la gent vol que decidim.
I segurament els més poderosos que mouen els fils deuen tenir persones que saben com guiar els menuts que som nosaltres, no?
Posem un exemple, Farah, molt fàcil. Encenguem la tele i mirem totes les publicitats de tots els productes que surten. I ara que la gent faia una llista, per exemple, si jo miro una pel·lícula o si jo miro la tele de 9 del vespre a 11, anem a apuntar totes les publicitats que surten. La gent pot fer aquest exercici. De totes aquestes publicitats que surten, anem a fer, després anem a separar-les en quantes coses poden ser necessàries per nosaltres o quants simplement poden ser desitjos. I des que siguin desitjos, quan poden ser desitjos de l'ego? És a dir, que no mos fan falta per res, però nosaltres seguim comprant i mos seguim hipotecant i mos seguim hipotecant. I entonces perdent-se llibertat amb una facilitat bestial. Què necessitem nosaltres per viure realment? Aigua, un poc de llum, un poc de roba, un llit, una casa...
Un sòtil.
Ja està. Si nosaltres entrem a casa nostra i fem
sobretot,
una volta...
I sobretot, crec jo que a part d'aquestes coses materials, el que un humà... O crec jo, és la meva percepció... que no pot estar sense es tenir l'amor que l'acompanyi, l'amor.
Total.
Sí que hi ha estetes, no?, que viuen tots sols a dalt d'una muntanya, però també tenen l'amor de la natura.
I per quan triat ells?
Sí, això és clar que sí.
És a dir, nosaltres sempre hem de tenir la darrera paraula i sovint no mos passa. Jo insisteixo que estic aquí fent una conferència que es diu El poder de decidir, que agrada molt, i tu veus les cares de la gent quan els expliques les 5 maneres fonamentals que tenim nosaltres de decidir, i te miren amb una cara i fan així en soca com que dius, és que té raó. I després jo els demano...
Quines són aquestes 5 maneres?
Les 5 maneres, pues, una és conscient de que el 90% de les nostres decisions són duites a terme de manera inconscient, que això ho haurien de tenir clar tots. Després, una altra manera és que decidim projectats a futur amb experiències del passat. Això hauríem de tenir clar. I només agafant aquestes dues, és a dir, només siguem conscients que el 90% de les nostres decisions són duites a terme des de la nostra ment subconscient, és a dir, en pilot automàtic, només canviant aquesta ja canviaria la nostra percepció del món. És impressionant.
Ja, sí, sí. És impressionant.
Però la gent te mira com que diu, ostres, tio,
és bo, perquè és quan te fas conscient, no?
I jo li deman, quan de vosaltres, per exemple, penseu que són fluides les nostres decisions? Tots. Quan de vosaltres penseu que estem tot el dia decidint? Tots. Dic, i quants heu perdut almenys 10 minuts amb estudiar per què decidim, com decidim i què mos fa decidir? Ningú. Ah, bé, està beníssim. És curiós, sí, sí, algo tan
sí,
important.
Sí, sí. No, i altres decisions sobre què han de menjar i el que no han de menjar. Mm-hmm. Que també, cap aquí, o el que han de vestir i el que no han de
correcte
vestir. Són menuts.
Correcte.
I són conscients.
Ahir m'on van trobar una que jo vaig dir, per exemple, si obriu el vostre ropero i teniu 20 parell de sabates o 20 parell de camies i bueno, poseu sempre les dues o tres mateixes perquè vos caben bé, les altres de set són desitjos de cego, perquè la camisa, la sabata s'ha fet perquè tu la duguis. Si no la vols dur, deixa-la en pau, deixa-la, que és energia en moviment, però no la tinguis allà per si algun dia me la tengo que poner. Això són desitjos de cego, i anem sí, acumulant sí, i acumulant i acumulant.
L'altre dia em vàrem veure una pel·lícula d'aquestes tancat, no era de cadenes, i era un matrimoni que tenia 3, 4 o 5 fills, ara no record, però que va decidir, i era gent llicenciada, superculta, era estadounidense aquesta pel·lícula, i varen decidir viure amb els fills a una autocaravana, a unes casetes, a Ermit del Camp, i aquests infants, els que intel·lectualment eren savis.
Sí.
Però en el final, la societat no els deixava viure així, perquè no anaven pel camí, perquè tothom els mal mirava.
Claro, claro.
Ni
però nosaltres
hem
de ser superior en aquest mal mirar.
Sí,
mira,
clar.
Ahí tenia una lota inca que me diu, tienes razón, Gaspar, en lo del foco, de poner el foco, perquè jo l'altre dia me vaig deixar el telèfon que nostre i vaig fer el doble de feina i vaig passar el doble de gust. Mm-hmm. Vale? Això me va dir ell. I jo li vaig dir, i quantes vegades te l'has tornat a deixar? No, cap més.
Mm-hmm.
Dic, mira si són coiós, a vegades, xerrant malament, que tu reconeixes que deixant el telèfon passes més gust i és més productiu, però no te'l deixes. Per què? Per por. Per por, si m'aperta algo o me criden o passa algo, jo no m'enter. I per les creences de que han de dur mòbil, avui en dia han d'estar tot connectat, sí o no?
Sí, sí.
I aquestes por i aquestes creences mos fan adoptar decisions, inclús sapiguent que són xereques, els seguim adoptant. I després, para colmo, me diu, és que sóc addicto al mòbil. Dic, no, guapo. Això és l'excusa perfecta, que tu t'estàs muntant per sí, no deixar-te mai el mòbil a que teva.
Sí.
Encara sapiguent de que deixant-ho a que teva és molt més productiu i molt més feliç.
Després, quan tornis, ja miraràs si ja t'han cridat o si ha passat alguna cosa. Bé, es pot de decidir el nostre, no l'han de cedir en els altres.
No, no convendria.
No, i millor si sortim de la zona de confort per investigar un poquet el que podria passar, no?
Sí, jo sempre dic...
I sempre som atents a
tornar. Fem molt poc a poc, és a dir, si un, per exemple, que fan l'exemple de xerrar en públic, vol començar a xerrar en públic i li fa por, jo no dic que vaig a l'auditori i convoqui una conferència per 2.000 persones, perquè això seria sortir massa aviat i massa de cop de la zona de confort, però que vagi fent petites accions i que sàpiga, que sempre tingui consciència de que pot tornar a moda, de que la major part dels temps tots estem a la nostra zona de confort. El problema és que no passa res guapo. I si no, mira, fem un exercici. Recordam la nostra primera cita amb aquella persona estimada, sí? Que tots han tingut. Aquestes mariposilles a la panxa, la primera cita de no saber com anirà, però que després va anar bé. Si haguessis fet cas en el saboteador que tenim de dins, oh, no sé què passarà, i si va malament, ningú hagués fet res guapo a sa vida, sí o no?
Que sí, que sí.
Canvi, la varen vèncer, i mira, va sortir bé o malament, és igual, o hi ha èxit o hi ha aprenentatge, no hi ha problema.
No hi ha
no
més,
problema.
No hi ha més. Bé, hem après moltes coses, com sempre, Gaspar, no sé, mos pot donar més un consell així, ràpid?
Sí, sí, ràpid, que dins sa zona de confort, fora d'ella, és quan nosaltres mos manejam a incertesa, vale? I al revés de lo que se pensa la gent ofereix molt més prestacions quan se maneja a fora, en incertesa. Per què? Perquè al ser una zona que no coneixem i no coneixem lo que mos pot deparar, mos preparam molt millor. I quan mos preparam molt millor, nosaltres som capaços d'oferir lo millor com a éssers humans. En canvi, quan mos quedam sempre dins lo conegut, dins el nostre redol, dins el no risc, no estem explotant el nostre potencial.
Estava pensant també que això passa a l'hora de conduir, per exemple. Si ets una persona que habitualment no surts del CUDI i sempre condueixes per aquí, vas en el moll, per tota la nostra zona, com a molt a Pollença, a la Pobla, però quan te'n vas més enllà també hi ha una inseguretat, i això és por,
sí,
també.
És por.
I que també s'espòs, com diu en Gaspar, et sortir fora de la zona de confort.
Quan, pànic.
Sí, però quan surts, quan el tens cara a cara, ja està.
Ja està.
Ja està superat.
T'agafes la metàfora, imagineu-vos que vivim aquí a Mallorca, que és un paradís, i no ens sortim del cudi Port de Pollença, tot el que ens estiríem prediguent. Només per poc agafar el cotxe. Això, si ho extrapoles a qualsevol altre àmbit, a qualsevol altra metàfora, veurem que és necessari a vegades aixecar el cap i sempre demanem bon en ver de i si me va malament, canvieu la pregunta, i si mos va bé?
Exacte.
Que hi guanyaríem.
I pensava una altra cosa també, que els mallorquins diuen, no sé si és bo o no, que mos agrada sortir de Mallorca,
sí,
per dir, és que com Mallorca no hi ha res,
correcte,
que ja ho deien també fa com
correcte,
un mes.
Però bueno, això està bé perquè és vera.
Com el Cudi no hi ha res.
Això també està bé perquè és vera, com el Cudi com Mallorca no hi ha res.
Molt bé. Gaspar, que te vagi molt bé, que més et... La pausa normalment la solen fer el mes d'agost, però bé, això com que no és obligatori i hi ha disponibilitat, nosaltres confiem que si pot venir durant aquests mesos, estem encantats.
Jo ja, com que fa molt d'anys que faig el que m'agrada, estiré encantat de venir quan vosaltres me crideu, inclús
perfecte,
en agost.
Molt bé, gràcies, Gaspar.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.